Hoy, en Supercasas, les vamos a presentar una de las viviendas, aparte de lujosa, más vigiladas del planeta. No es la de Belén Esteban, se trata de la mansión de Silvio Berlusconi.
¡Ecco! ¡Avanti, avanti! Una bella ragazza siempre benvenuta en la mia casa. ¡Avanti! Questo, al entrar en la mia casa, ¡attenzione! El mio hall es molto grande, più gente. ¡Oh, grazie! ¡Grazie, bellissima! Ciao, ciao familia! Come puoi vedere, tutte le ragazze sono empleadas del mio hogar. È molto importante. Io non fumo delante di ellas. Io sono molto rispettoso. Ah, bellina, bellina! Toma, toma, comprate algo bonito. Questa è la mia sala di lavoro, mio equipo di avvocatos, lavorando las 24 horas del día para hacer las leyes que la gente necesita. Ahora mismo, trabajando en la ley para rebajar la mayoría de edad a los 15 años. Questa è la sala dove hago los castings. Però non pensare male, no, non è un casting de bellinas. Io sono una persona molto seria. Aquí es donde yo elijo los jueces. Los que parlan mejor del cavaliere tienen el posto asegurado. Questo ha sido tutto. Pero tú ancora no puedes irte. Todavía no has visto el mio jacuzzi. Ni la mia cama d'acqua. Per certo, quantos anni tieni tu?
Esto... 26.
Lástima. Più maggiore per me, però. Haremos un esfuerzo.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Señores, señorina, usted es el que faltaba, Alex Santamaría, ¿la qué tal, la qué tal? Es que me moriré. Y Pep Vergés, ¿la qué tal?
¿Qué tal?
Yo ve, vuelve, gracias.
Joder, estàs millor, eh?
Tio, amb els aires condicionats i la calor que fot ja, escolta, Déu-n'hi-do.
Sí, ja me'l pots posar el meu.
Home, sí o no?
Sí, sí, agafam una calor aquí dins.
Aire condicionato.
Aire condicionato.
Ai, Berlusconi, que se'ns ha anat a l'altre barri.
Bueno, pues normal.
Sí, què vol dir que és normal?
Que tothom va un dia o altre a l'altre barri, no?
Això sí, això sí, és de les coses que encertes, sempre.
Bueno, és...
De les notícies que sempre s'encerten.
El que va encertar, per exemple, és el metge, que divendres, quan va fer l'ingrés, va dir que no era res alarmant i que només era per fer-li unes proves rutinàries que se li han de fer degut a les coses que té, no? Pues la va clavar, tio, la va clavar.
Sí, sí, a les coses que té.
No és res alarmant.
No.
És una prova rutinària.
Bueno, o potser el metge va pensar, diré que és normal que mori. No és res alarmant. Les coses que té, pues normal, mor. De fet, ja és una mica, no?, estil ultradreta, dictatorial, franquista. El Franco també el van tenir, més o menys, allò que dius, no és nada, és un pequeño edema hormonal...
Home, el Franco ja es veia que es el tenia.
Sí, es veia. Bueno, estava en forma, tu veies i estava...
No, l'últim ple de ministres...
T'ha fet un xaval.
L'últim ple de ministres, jo crec que ja estava mort.
Jo crec que sí. Jo crec que la pel·lícula aquella d'Este muerto está muy vivo, que ja, doncs, en un moment donat tota la pel·lícula se la passen amb un mort dins del cotxe i tal, tenien així agafat,
sí.
Franco.
Digue'm a mi la necessitat... de gent que ja està molt malament, no s'està morint, d'enganyar, no? Digues, hosti, però
bueno,
sí.
Bueno, la gent que s'està morint no té necessitat d'enganyar.
No, dic els famosos.
Diguem que els que rodegen a la gent que s'està morint tenen necessitat d'enganyar.
Els governants, no? Quan tenen una enfermedad desapareixen, fan veure que no tenen res.
Bueno, no, o simplement la gent xupòptera, que xupòpteros i altres paràsitos, que evidentment viuen a l'ombra d'aquest senyor, d'aquesta figura, doncs necessiten mantenir-la viva com sigui per continuar a l'ombra d'aquesta figura. I la qual cosa, doncs, fa que en un moment donat, diguem que generen tants interessos i tantes energies que millor que el muerto esté muy vivo. No sé, que lo entierren y entonces nos entierran a nosotros también. Però bueno, res a dir, més o menys és la forma de pensar a tota aquesta gentussa, vull dir, que li farem.
Bueno, en fi...
És així.
Sí.
Berlusconi. Home, Berlusconi, Aviam, a nivell mediàtic sí que té alguna aportació, no? A la televisió espanyola d'aquest país.
No, a Telecinco.
No, a la televisió d'Espanya. Ah, a la televisió d'aquest país,
però
sí.
Però Telecinco, que era seva.
Sí, 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 sí. Bueno, de fet, televisió espanyola va ser la millor durant molts anys, fins al 83, potser, quan va començar TV3. El 83 era la millor d'Espanya, perquè només n'hi havia una.
Clar.
Era televisió espanyola. Llavors, el 83 crec que va néixer Tele3 i algunes televisions més autonòmiques, perquè, digamos que, com era Sopa para Todos? No?
Café para Todos.
Café para Todos. Café para Todos. I aquí, doncs, si no hay televisión, se inventa. Si los catalanes tienen televisión, toda España tendrá televisión. I es van començar a inventar televisions, Telemurcia, Tele... Bueno, la de València, així va acabar, la de Galícia... La de Madrid, lògicament, Telemadrid, i unes quantes.
Però és una mica el que passa en tot, en general, per exemple.
Sí.
Aquí tenim Fórmula 1, ara a Madrid volen Fórmula 1, no?
Sí, sí, sí. I ens
trauran a nosaltres, suposo.
Aquí tenim Primavera Sound.
Aquí teníem el Primavera Sound, no? Doncs Madrid també, que per cert...
Sí, està
no
molt
sé
bé,
si,
no?
No sé si es tornarà a fer, eh?
Està molt bé, en Primavera Sound.
Déu castiga. I aleshores...
Sí, francament. Sí, sí. Ah. Justícia divina.
Ja, justícia sí. Divina.
Què esperàveu amb un descampat ple de sorra?
No, i que a més, si fas... És que, clar, la intel·ligència... Si fas el Primavera Sound primer a Barcelona i després el fas a Madrid amb el cartell pràcticament igual...
Tenint en compte que Barcelona es nodreix... La gran majoria de gent que ve a Barcelona és d'estrangera.
Clar.
És precisament es fa a Barcelona per això, i per això els grans cantants no és que tinguin cap mania a Madrid i vulguin fer-ho a Barcelona, simplement que les promotores diuen si es fa a Barcelona vindran de Marsella,
de París,
Girona,
de Londres,
perquè és molt més fàcil.
És un moment.
Sí, en canvi a Madrid costa una mica més.
Sí.
Costa una mica més, però bueno, escolta, empenyaos, endavant.
No, després recorda que teníem aquí la passarel·la Gaudí de moda i ells van haver de fer la Madrid Fashion Week i Gaudí se'n va anar a la merda.
Amb tots els diners estatals volcats a Madrid Fashion Week. Que aquesta és la diferència. Algú dirà, però per què us fa ràbia que es facin
no
altres
fa
llocs allò que es fa a Catalunya? No ens fa cap mena de ràbia. El problema és que si es contraprograma, i a més en diner públic, que evidentment Barcelona no té, doncs sí, ens comença a fer una mica de rabieta. Què passa?
No, i després...
Sí. És com mateix, si el Real Madrid té les finances més aviat sanejades, no serà perquè no li han deixat fer l'esquina del Real Madrid o el pàrquing, mega pàrquing que hi ha projectat al lado del Santiago Bernabéu remodelado, que hay que pagarlo y no tenemos suficiente, i aleshores passa que, doncs, l'Ajuntament de Madrid, si l'Espai Barça va estar com 25 anys intentant obtenir uns permisos que al final mai s'obtenien perquè sempre hi havia alguna comunitat veïnal que segurament en tota raó protestava, doncs en canvi a Madrid doncs, entrava per una banda, es rebutjava perquè suposo que el regidor de torn es posava les mans al cap, però quan això passava a la comissió de govern, doncs miraculosament qualsevol esquina del Real Madrid o qualsevol projecte especulatiu a favor del Club Blanc de seguida s'aprovava. Amb la qual cosa el Madrid ha pogut remodelar el seu estadi i molta gent dirà, però com és que el Barça ha sigut tan tonto de no remodelar el seu estadi just a la pandèmia? Com ha fet el Madrid? Que bé que ho ha fet el Madrid? Pues perquè el Barça va estar com 15 anys intentant aprovar l'espai Barça i l'espai de l'estadi del Barça i tot això, i tot eren sempre reunions veïnals, reunions de l'Ajuntament, reunions de la Generalitat, reunions de no sé què, i al final mai s'obtenia un permís.
Perquè no hi havia el que es diu...
Consens.
Sistema Colleja.
Consens, sí. Perquè no era el Real Madrid?
No, perquè Florentino Pérez, tu saps que fa servir el sistema Colleja.
Mm-hmm.
És a dir, Almeida, no teme, tornis a rebotar, no em tinguis una altra setmaneta com aquesta,
sí, senyor,
perquè et dono una altra Colleja.
Sí, senyor.
I ja està, és
mítica,
el sistema
mítica.
Colleja.
Sí. Mítica sistema, que la mítica Collejita al com es diu, Miguel? Emil Aragón, no?
Emil
Aragón de Madrid. Sí,
a l'Almeida.
L'Almeida.
Ah, té nòvia ara, així que no t'hi fiquis.
Com? Sí, bastant, ja he vist, bastant més jove, no? Cosa que no tinc cap mena de problema,
Vull dir que no facin... Oh, bastant.
Sí.
Bueno, mira, que disfrutin, siguin feliços.
Una mica l'estil Telecinco, el que deia, que Telecinco va introduir un modus de fer televisió privada que va ser, jo diria que el 90, no? El 90-91 va començar, es van aprovar les televisions privades d'aquest país... I, evidentment, es van atorgar llicències, totes casualment vingudes de les Espanyes. A Catalunya es van presentar, crec, un parell de projectes molt potents, que, evidentment, no van tenir cap mena de futur, perquè hi havia capital català i allò es va acabar. I es va acabar ràpid, eh? Hi havia un parell de productes de l'aleshores embrionària Mediapro, bueno, tota una sèrie d'agències de publicitat molt potents que van fer un projecte de televisió privada molt potent també, però lògicament no va tenir cap mena de futur enfront a grans poders del palco del Real Madrid, com l'editorial Anaya, que en aquell cas era Antena 3, i com altres grans poders, digue-li Planeta, que també va, en comptes d'invertir a Catalunya, es va anar a invertir a Madrid, que era el que realment donava aquesta editorial catalana.
Bueno, perquè allà pots fer el que vulguis i aquí no.
Pues, pues, ja, està, ja està, ja va. Està, tens llicències.
Si tu,
ja,
sí, sí, clar, sí, si tu sí, pots sí, fer el que et doni la gana allà i aquí sí, no, doncs sí, pues sí, és normal sí, que la gent marxi.
Normal.
Dius, allà em passaré la llei pel forro. Pues ja, ja està. Pues ja en està. Canvi, aquí em vindran tot el dia aquesta gent amb permisos i amb tal, doncs pues me'n vaig.
Sí, perquè Berlusconi, de fet, i començàvem per aquí, no tenia manies. Jo recordo, hi havia un document que l'he trobat, que era quan el Milan començava a perdre ja, tot i que continuava amb nòmines altíssimes i ell continuava com a president del Milan, i les grans figures del Milan doncs, ja començaven a arranquejar i ja no anava bé, i al final d'un partit desastrós en què es va perdre, Silvio Berlusconi va baixar el vestidor i els hi va dir coses com aquesta.
Non possiamo fare queste figure. Questi signori sono quelli che ci fanno vivere perché... Ah, ci danno i soldi come sponsor.
Activarem la traducció, perquè efectivament li estava renyant al vestidor, als jugadors, i deia no podem jugar d'aquesta manera.
Non possiamo fare queste figure. Questi signori
aquests senyors, i es girava als patrocinadors, diu, són els que ens estan donant de menjar.
Ci danno i soldi come sponsor.
Perquè nos paguen com a sponsor. Antes comiendo... Me han dicho que si seguimos así, no nos patrocinan más. Això és el que deia Silvio Berlusconi. Els jugadors van començar com una mica de brometa. Vegin, sentin els somriures, perquè, clar, semblava... Era tan inverosímil que semblava broma.
Ci danno i soldi come sponsor. Mi hanno appena detto a tavola che se giocate così non ce li danno più.
I reien els jugadors... Sí, pues els hi deia... Jo tampoc os pago. Si els sponsors no os paguen, jo tampoc os pago. Aquí tots els jugadors van començar a posar-se molt seriets i va continuar. Jo no os pago. I si quieren, denuncienme. ¿Sabéis cuánto dura un proceso civil en Italia? 8 años. Això era Silvio Berlusconi. De fet, aviam, Florentino Pérez feia el mateix, però d'amagat, perquè és més covardica. Silvio Berlusconi anava a la cara dels jugadors i els deia. Florentino Pérez ho deia de Porlo Bajini amb un altre, menys mal que l'altre li gravava, fins que van sortir les gravacions de tota la despotricada que sempre feia Florentino Pérez dels seus jugadors.
Un vocabulari molt dolent,
Sí, amb un vocabulari...
Ell que va de senyorito...
Xabacano. Sí. En canvi, Berlusconi, com a mínim, l'honora...
Que anava de cara.
Aviam, de contracometes, que anava de cara. Ell insultava els jugadors, amenaçava els jugadors, els deia que no els hi pagarien, a la cara.
I els hi argumentava. Saps quan dura un procés?
Doncs pues mira, 8 anys, perquè aquests sponsors... Si aquest sponsor s'emprenya no paga, perquè sou uns paquetes, jo tampoc us pago. I sabeu que dura Itàlia un procés de contenciós laboral? 8 anys. El cavaliere, Silvio Berlusconi. Bueno, que de fet, aviam, el que realment a mi va deixar petjada és en la televisió. Com dèiem, Telecinco. Silvio Berlusconi va fundar Telecinco i va introduir la televisió privada al nostre país, a banda d'Antena 3 i altres. I aquest senyor Silvio Berlusconi, recordem que va introduir programes, bueno, pues, molt educatius, no? Ara, havia perdut el cursor. No sé per què se m'ha revelat el cursor. I, entre altres coses, qui no recorda grans magazins, grans programes festius amb senyores amb poca roba, com, per exemple, Tutti Frutti, el 1992. Sempre amb senyores de bon veure lleugeretes de roba.
Cuando calienta el sol... No...
Jordi LP, per aquí mig.
Brilla la luna y no tengo
ganas de trabajar.
Veus que bé.
Mirando una mujer que pasa, se pasa.
Las ganas de trabajar.
Sempre la mujer,
La vida es breve, se quita.
Va tenir una habilitat que rescatar tota una sèrie d'actors que havien triomfat a Televisió Espanyola fa molts anys i que estaven ja una mica en l'oblit, i els va revifar. Entre altres, Jesús Puente i molts altres que van presentar programes, sí senyor.
Que no!
Hey, amigo, hey, amigo.
La televisió de Berlusconi.
Mucho, mucho, mucho.
Ai, per favor, quines coses, Déu-n'hi-do. Tinc molts programes, també, per anar... Jo suposo que la gent d'allò del Tutti Frutti, una de les coses que més recorda és las mamachicho.
Vuelve Tutti Frutti a tu pantalla, amiga. Y regresan las bellas mamachicho que han decidido afincarse en España y buscar novio formal.
Hombre,
si tú piensas que podría serlo, elige a la mamachicho que quieras de novia. A Daniela, pues a Daniela le gusta la pintura. Susi solo tiene 18 años. Estefanía es de Milán. Y ahora tres Patricias. La primera es la más apasionada. La segunda, la más menudita. Y a la tercera, bueno, a la tercera le gustan los hombres con los ojos azules. Escríbenos, mejor dicho, escríbeles, mandándoles tu fotografía, información sobre tu carácter, tus ingresos e intenciones. Cada una de las mamachicho elegirá de entre todas las cartas sus 13 candidatos favoritos y Telecinco invitará a los afortunados a superar unas pruebas de seducción. Escribe urgentemente al apartado de correos 78007 de Madrid con la referencia novio mamachicho. Ahora te toca a ti.
Ojo, ojo. Grans Tentacions. Solo tiene 18 años.
Ja estaria quasi prohibit ara, aquest programa.
Quina ja televisió.
Sí.
Teleronya de Telecinco, que en aquell moment doncs, bueno, pues arrossegava molt, francament, una televisió poc vista.
L'Emilio Aragón també va estar a Telecinco.
També,
no?
també. Emilio Aragón va tenir unes quantes... Hi havia, per exemple... Quina? Ara... Ostres... Tenia algun programa... Sí, espera't. No, ai, que calor, no. Ai, que calor, ja ho buscarem més tard. Ai, ai, que calor, ai, que calor.
És la millor.
Sí.
Estava enganxat.
Doncs mira, al final no l'he agafat. I mira que me l'he estat veient. Hi havia el Farmàcia de Guàrdia, em sembla. Hi havia Médico de Família. Médico de Família.
I hi havia una que feia ell sol, que feia shows.
Sí, també, bueno, i concursos.
Aquella que feia la de l'home amb les cames.
Hòstia.
Que era petitó. No te'n recordes que feia una que parlava...
Va tenir el seu protagonisme, l'Emil Aragón, efectivament, sobretot amb telenovel·les i en concursos. Hi havia el de la Oca Oca, hi havia alguns que Telecinco...
Home, va tenir bastant protagonisme perquè es va forrar.
Sí.
Va muntar una productora...
Bueno...
Que crec que el Buenafuente estava amb ell, també.
Bueno, va agafar els seus riscos, tu, perquè...
Sí, no, home, perquè passar del circ, això...
I una proposta pionera, sens dubte, que va tenir Telecinco, va ser també a principis dels 90. De fet, va començar, crec que el 90, precisament a emetre, o 91. I el 92 va fitxar ni més ni menys que... Letizia Sabater! I va proposar... En Mediodía, Alegría...
¿Ya mediodía?
¡Alegría!
Bueno, pobre Poliana, vaya accidente que ha tenido, ¿eh? Uy, os habéis puesto triste. Seguro que alguna saca el pañuelo y yo ya he dicho, oye, mamá, que se me escapan las lágrimas. Pues a mí se me han escapado un poquito las lágrimas.
Pero... Els nens els tenien a darrere, eren nens, ¿eh? Teóricamente.
Que se solucione lo de Poliana antes o después, porque pobrecita, ¿verdad? Bueno, venga, bocazas, vamos, danos una alegría, venga, hombre, hay que concursar. Y esto es a mediodía, alegría, hombre. ¡Uy, te marcho!
Tela, ¿eh?
A medio de alegría, hola. Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Yolanda.
Yolanda, ¿de dónde eres?
De Jaronilla.
¿Y cuántos años tienes, preciosa?
14.
14 añazos. Bueno, antes de nada, a ver si te sabes la... ¿Ves a mediodía alegría a menudo?
¿Eh?
Sí.
Pues venga, contraseña, mediodía...
Alegría.
¡Bien! Contraseña, sí, bien.
¡Vamos ya! Bien, aquí todo el mundo está
doncs, d'aquell èxit de Letizia Sabater en el món infantil, Televisió Espanyola la va fitxar per fer aquella frase de... Com es deia aquella frase de Letizia Sabater? Ai, per favor, no me'n recordo. Letizia Sabater feia allò de... Con mucha marcha! Con mucha marcha, sí.
Sentado, ok! Eso es suerte y esa estupenda bicicleta que te llevas también. Bueno, colega, y no te quejarás de la pregunta que te ha tocado, ¿eh?
No, un saludita.
Claro, a veces...
¿Puedo saludar?
Sí, venga, saluda.
Saluda
a todo Telecinco y a todo el pueblo Jaronilla.
Ole, ahí, muy bien, todo Telecinco, saludos. Siempre un aplauso, ¿no, chicos?
Venga, chicos. Pues això els mis dies, nen. Que, evidentment, si Telecinco feia una cosa, era trencar regles i normatives, perquè ningú se li va acudir fer un programa juvenil infantil al migdia, a les dues. Era l'hora de dinar. I ells van pensar, si la canalla la tenim dinant, doncs hacemos un concursito. I les colamos unos cuantos sponsors. I d'aquí va venir, doncs, precisament aquesta proposta de Telecinco amb Letizia Sabater. Bueno. Però, Pep Vergés,
Què?
Si per alguna cosa Berlusconi ens va introduir la llum a la televisió, va ser, sens dubte, Parai, que calor. El programa nocturn, que es feia allò a partir de la mitjanit, és com una cosa furtiva, quasi com aquelles pel·lícules pujades a to de Televisió Espanyola, que feien primer la neu, com si s'emmanessin les emissions, i tornaven amb pel·lícules fantàstiques. Llàstima que la tercera pel·lícula va ser aquella del Jebusel i Maria, que eren monges... Que eren monges...
No era aquesta, era una altra.
Algo de Jesucrist.
Era de monges, no, era de monges. Era de però monges. Ara no sabré...
Bueno, els, van ser tan il·luminats que, evidentment, con la Iglesia hemos topado, i el tercer, la tercera... Crec que la primera va ser l'Imperi de los Sentidos.
No, la segona.
La segona, bueno, és que a mi em va quedar...
La primera va ser Deliverance, aquells que baixen... Sí, que no tenia res de sexe, només era violència.
Bueno, doncs vius, vale.
Uns que baixaven un riu amb una barca...
Sí, sí, sí.
I només era violència. Mm. I després la segona, crec que sí, va ser ja l'Imperi dels Sentidos. Sí.
Fantàstica pel·lícula que dius, ah, mira, això existeix. I la tercera ja va ser una de monges que, gràcies a Televisió Espanyola per anar fortets, i que aquí es va acabar la pel·lícula pujada de to de les nits del dissabte. Total, que Telecinco va entendre el missatge i va proposar un programa que ja triomfava a Itàlia, que era una espècie de strip poker, és a dir, un concurs en el que si perdies anaves traient la roba. Llàstima que només participaven les dones, i llàstima que qui es traia la roba només eren les dones. I, per tant, doncs, continuem amb la televisió misògina. Telecinco, amb les xiques xin-xin, que eren el cor de l'Ai, que calor! Ole, ole.
Chin, 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 recúbreme de besos. Chin, 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 prueba y así me dices. Chin, chin.
El realitzador només enfocava els culs perquè anaven amb tangues. Ole. I el presentador anava de capità. Recordo que era un barco, i a partir d'aquí, doncs, els concursants sí, es despullaven. Hi havia un senyor i una senyora, però al final qui quedava despullada era la senyora. El senyor, bueno, pues quedava amb calçotets.
La part de baix no se la treia.
El senyor pues sortia com qualsevol senyor a la platja. I en canvi la senyora doncs sortia...
Ai, que calor. En italià es deia colpo grosso.
Colpo grosso, efectivament. Mm? Efectivament.
I va començar així, colpo grosso, va començar amb
no tenien... Calor. Perquè era traduïda, o sigui, era la italiana... portada a Espanya. No tenien encara suficient pressupost per fer la producció espanyola, perquè de fet és que, clar, van donar les llicències i tot just doncs van començar la seva activitat.
El presentador era italià i tal. Després ja van posar d'aquí un programa increïble. Els guions devien de ser, se'ls llevaven a les dues de la matinada cada dia per fer els guions.
Per fer guions. I nosaltres ens quedàvem desperts per veure una fantàstica exhibició pornogràfica que era treure's
la part de dalt
de les senyores. Que digue a mi, no? Vull dir que ara entens que no podia ser, però clar, en el seu dia... Home, també va ser pionera l'aportació als matrimonis que va fer aquell programa que es deia...
Sí,
com Sumé de Naranja.
Sumé de Naranja.
Sumé de Naranja, efectivament. A veure si tenim per aquí, perquè m'he equivocat jo de...
Era de Telecinco, també?
Sí, crec que sí.
Com es deia, José Luis Puente?
Sí, l'actor José Luis Puente.
Ara he intentat mirar la pel·lícula aquesta de les monges, però m'han sortit tantes coses porno que ho he hagut de deixar.
Sí. No,
mira, que em deia pel·lícules eròtiques, només. No he posat... Noi, m'ha sortit aquí... No et puc dir títols, perquè estem en horari protegit, però m'ha sortit cada títol, tio, que estic esfereït.
Estàs...
Estic en estat de xoc.
Sumèdia Naranja, la sintonia.
Bueno,
el concurs consistia en que la parella la sentaven allà i li anaven preguntant a ella coses d'ell i a ell coses d'ella. Malauradament, la majoria no encertava ni una. Aquí estava el morbo. Ja està. No, jo no surto José Luis Puente,
pobret. Però aquí també, com es deia aquest programa aquí de parelles, també?
Aquí, Amor a primera vista. Amor a primera vista. Sí, sí, que va ser una mica... De fet, Telecinco va explotar això. Sí, senyor. I l'actor.
I el Casanovas.
Casanovas. Molt bé, molt bé. Tu estàs millor que jo en aquest aspecte.
Hosti, és que segons la meva mare estic recuperant una mica.
Ets un telenòmano, efectivament.
No, és que estic recuperant. Llàstima que m'he perdut el de la monges, que no... La pel·lícula es va fer molt famosa. A més, va ser el final de les emissions eròtiques de televisió. Se va durar una birria, allò.
Sí. I aleshores, què va passar? Que va tenir molt d'èxit i el Jesús Puente el van passar a un programa de reconciliació amorosa. I aleshores el Sumer de Naranja va ser presentat per un senyor que tenia la mateixa gràcia que jo vestit de Tona Illera.
Si enxufó, que tardó meses en funcionar la cosa.
La manta?
No, la aquest era el presentador. I, clar, què passava? Que el programa tenia èxit. Aleshores ja les parelles normals ja no funcionaven. Havien de buscar parelles que jo diria que eren una mica actors i buscaven ja parelles bastant histriòniques. I el presentador és que era una cara cartón, però...
Don Roberto, ¿qué rasgo más bravo de usted domina a su mujer con excelentes pases de pecho?
De pecho porque casi le dan la oreja. Mire usted, me pasó un viaje que uno se va a la cama como todo el mundo a dormir, pero estaba yo con ganas de marcha, ¿no? Y ahora, para aquí, para allá, para aquí, que te enchufo, que no te enchufo, que te... Y al rato, pues yo que decía, te la enchufo, yo digo, pues venga, pues enchúfala. Mire usted, se había soltado, pues por lo visto, el cable de la manta de calenta y me la enchufan en el pizarrín. ¿Se imagina usted mi pizarrín que parecía un africano negro? Calcule que si enchufó, que tardó meses en funcionar la cosa.
¿La manta?
No, la manta no, el pizarrín.
El pizarrín. Clar, això no era normal. Això no era una parella normal. Aquí em sembla que començaven a sospitar que eren parelles que eren actors, que ja es feien els xistes i feien les coses i, bueno, buscaven aquestes situacions ja molt forçades. Però, bueno...
Isabel Gemio també era aquí?
No, Isabel Gemio...
Era Antena 3?
Crec que era Antena 3, amb un programa de reconciliació amorosa, també.
Tengo una carta para ti.
Exactament. Crec que la cosa va anar per aquí. I això, doncs, ho van fer les privades amb Telecinco al capdavant. Però jo, senyores i senyors, tots els que ens esteu escoltant, que heu passat la vostra infantesa recent, als anys 90, si per una cosa va ser pioner Telecinco, va ser per la promoció del futbol amb la sèrie Campeones, amb Oliver i Benji.
Sí, vaya rollo.
Después de las clases, prepárate a disfrutar y divertirte como un campeón. Tus ídolos Oliver y Benji te acompañarán.
Oliver, Benji,
Campeones, tus amigos de siempre. De lunes a viernes a las 20:30 horas en tu pantalla amiga.
Era aquella sèrie que era interminable perquè quan la pilota anava d'un camp a l'altre, la terra, si el camp era rodó com la terra, llavors no es veia la porteria a l'altra. Tu anaves avançant...
Però anava a càmera superlenta. Era horrible.
Sí, sí, sí. Abans no marcaven un gol. Bueno, ni t'explico.
Era horrible, horrible. Mm-hmm. Bueno. És a dir, jo crec que ho vaig veure... Un dia vaig mirar-ho i dic, això és horrible. Ja no vaig veure mai més. Mai més.
Oliver i Benji. Benji, sí,
no sé
senyor.
Com la gent es podia enganxar d'Oliver i Benji, encara
sí,
ara.
Sí, sí, sí. Bueno. I com que la supremacia del futbol la tenia Televisió Espanyola amb Estudio Estadio, que era el programa de los resúmenes, Telecinco va voler entrar en matèria. I com que aleshores no hi havia exclusives en les imatges del futbol i aquestes coses, perquè encara la Lliga no existia com a Lliga i no s'havien venut els drets del futbol i tot això...
No va presentar Manuel Escobar. No?
Doncs, efectivament,
quina memòria,
Telecinco va presentar Goles son amores al 1982.
Y te ofrece Goles son amores.
Ponche Caballero, ¿eh?
Ponche Caballero.
¿Qué faría Goles son amores?
Goles son espectáculo.
Goles son noticia.
Goles son cacao.
Y a partir de ahora, Goles son amores, tu nuevo programa deportivo, donde vamos a analizar toda la actualidad del fútbol, pero como nos gusta a nosotros, con gracia.
Ahí. Con alegría.
Con amor.
Y con... ¡Cacao!
Porque a partir de mañana, a las 23:30, Goles son amores, en Telecinco.
No va reixir molt el programa, t'has de dir. No va reixir molt. Van intentar-ho. Home, de fet, sí que van introduir doncs, un show, unes ballarines, lleugeretes de roba, evidentment. Sí, Telecinco era tot lleugeret de roba, no tenien pressupost per més.
I, bueno,
una sèrie d'actrius teòricament humorístiques que, bueno... Justeta la cosa, però... Goles son amores, 1992. Cuida de Telecinco, eh? Va revolucionar el món del... Però... Ja sé que hi ha moltes coses, eh? I el tema empresarial Espera, que se m'ha escapat. El tema empresarial ja va canviar a principis del segle XXI amb tot el tomate, tot el van introduir a través d'un gir de rumb de Telecinco, que a partir d'aleshores es va convertir en líder, entrant en tot el tema de la premsa groga i tot això. Però abans, si per una cosa es va destacar Telecinco, és per introduir un terme que es deia reality show. Telecinco va ser la primera que en el seu dia, fa uns quants anys, crec que va ser principis del 2000 també, va introduir, imagines quin programa?
¿Quién sabe dónde?
No! No, ¿quién sabe dónde? Era de Televisión Española. Tu, no sé, un programa serio de toda la vida. ¡Gran Hermano! ¡Gran Hermano! Déu-n'hi-do quina revolució. Va ser tota una revolució. Déu-n'hi-do. Aquest era el primer programa, i així començava, eh?
Oye, doncs, home, els primers ens els vam mirar molt, eh?
Sí, home, és que els ratolins aquells eren una cosa fantàstica.
Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo. Son en este momento las 9:30 pasadas del día 23 de abril, el día de Sant Jordi. Una fecha que hay gente que piensa que va a marcar un antes y un después de la televisión, de la historia de la televisión en España. Si así fuera, francamente les confieso que estoy muy orgullosa de estar esta noche aquí y empezar este trabajo en esta cadena. Si así fuera, digo, yo no digo que vaya a ser, pero si lo fuera, lo estoy. Durante 90 días seguiremos los pasos de 10 personas que no se conocen de nada, que han decidido convivir libremente en una casa observados por 29 cámaras de televisión. Nada, absolutamente nada, escapará a la mirada del Gran Hermano. ¿Quién es el Gran Hermano?, se preguntarán ustedes. Pues son ustedes, y en nuestro estudio, que hay mucha gente esta noche, ustedes, vosotros, los que están en televisión, los millones de personas que se asomarán a la vida de nuestros participantes, son el Gran Hermano. Podrán hacerlo aquí, en Telecinco. Y las 24 horas del día, los que quieran conectar en cualquier momento del día o de la noche, lo podrán hacer en Quiero, que es la nueva televisión digital. Hay gente que nos dice, ¿pero esto qué es? ¿Un experimento sociológico? ¿Un serial televisivo 100% real? Nosotros lo que les decimos es, juzguen ustedes mismos. Si quieren datos, por ejemplo, aquí les puedo poner un pequeñito ejemplo. Un programa de televisión tiene normalmente, los que yo he hecho, que llevo ya alguno en los hombros, un realizador, y por ejemplo tiene 6 o 7 cámaras. Para este programa, concretamente para el Gran Hermano, para que sea posible que ustedes lo vean, que llegue a sus casas, hacen falta, figúrense la diferencia, 16 realizadores y 24 operadores de cámara. Por ejemplo, vamos a ver algo de todo eso. Vean cómo nació el Gran Hermano.
Ojo, ¿eh?
El primer paso fue elegir el lugar. La casa del Gran Hermano tenía que estar en un sitio tranquilo, pero lo suficientemente cercano a Madrid. ¿Una misión imposible? No. Esta comarca idílica de la Sierra Madrileña reunía todas las condiciones necesarias.
Y sí.
Una vez decidido el emplazamiento, nos pusimos manos a la obra. Un equipo de 70 profesionales, albañiles, decoradores, electricistas, fontaneros y soldadores empezaron a trabajar día y noche para lograr un reto casi imposible. Construir un hogar dotado con los últimos avances tecnológicos en un plazo de 2 meses. Nuestra redacción ya se había puesto en marcha. Tras anunciar el teléfono del Gran Hermano en Telecinco recibimos más de 7.000 llamadas. Después de un proceso de selección, elegimos a 2.500 aspirantes de toda España y nos fuimos a entrevistarles a sus respectivas provincias. Todos ellos fueron sometidos a pruebas psicológicas, culturales, sociológicas y de cámara. Era el primer paso hacia la selección final. Las obras de la casa seguían su curso contrarreloj. Y también las del control técnico adosado a ella, el centro neurálgico en el que confluirían los casi 40.000 metros de cable necesarios para dar vida al proyecto. 29 cámaras, 60 micrófonos, 30 monitores y un equipo técnico de 100 profesionales eran la clave para hacer posible lo imposible. Que usted vea hasta el último rincón de la casa del Gran Hermano.
Bueno, pues así... Déu-n'hi-do, eh?
El vàter no, eh? El vàter no.
El vàter crec que no. I
les dutxes sí.
Es van estar molt de posar imatges de sexe al llit.
Però és veritat que al primer Gran Hermano se'ls va escapar algunes coses.
Sí,
eh?
Home.
Perquè, bueno, se'ls van escapar.
Sí, sí.
Després van anar introduint modificacions. Recorda que amunt es va sentir un goraeta.
Sí, sí. Ui, aquell... Sí, sí,
i
sí,
diu que
sí,
van
sí,
saltar
sí.
alguna gent allà sí, i sí. va sentir que perquè hi havia un concursant que era de País Basc i no sé què va passar. Vale. Llavors, a partir d'aquell, van decidir que les imatges ja no eren en directe.
No, eren amb un retard.
Sí. Després, arrel d'alguna cosa, també doncs, hi ha aquelles quatre càmeres que podies veure en el canal qui era o què, o no sé com es deia, ja no anaven. Pràcticament ja no anaven i només tenies una imatge general i tal. És a dir, que la intenció al principi de deixar que la gent fes el que volgués estava bé, però van anar-ho controlant, eh? Van anar-ho controlant.
Sí, sí, sí.
I
sí,
aleshores, a mesura que anava avançant, doncs hi havia, per dir-ho manera, més censura. És a dir, feien sortir el que volien. A diferència, per exemple, clar, aquí hi ha una mica tot el dels despullats o no. Aquest país això afecta molt. Perquè tu veies un Gran Hermano de Suècia o de Dinamarca i anaven tots a les dutxes amb pilotes, no? Però a ells els és igual, estan més acostumats. O Finlàndia, per exemple, que ja em diràs tu. I ja no et dic Àfrica, hermano, Àfrica. Vamos, allà la feina és que es vestissin. I el d'aquí no, el d'aquí hi havia molt control i molta cosa. I llavors va anar, per mi va anar perdent, eh? Primer era un experiment, és veritat.
Bueno, clar.
I encara, si és veritat que ha marcat una època, perquè oi, encara tant. Continuen avui fent-se els realities.
Sí, sí, sí.
Tens
sí,
aquest,
sí,
els Supervivientes,
sí,
que no l'he vist mai, però nano, agafis la revista que agafis, miris el diari que miris i miris... Sempre surten notícies de Supervivientes.
Sí, sí, sí.
Sempre.
Sí.
És dir, clar que és el programa de més èxit.
Bueno.
Perquè si tot el dia parlen d'aquest programa...
Doncs, efectivament, Gran Hermano va ser un abans i un després. Podem dir que Telecinco aquí sí va ser la televisió de Berlusconi pionera a l'hora de proposar uns formats televisius fins aleshores no vistos al nostre país.
El que no he entès és el que els hi feien proves culturals.
Bueno, sí.
I què va passar aquí?
Quina cultura els hi provaven?
Què va passar? No, al principi encara hi havia.
Sí.
Amb el primer Gran Hermano.
Els primers ratolinets encara van ser...
I més el que va guanyar l'Ismael, oi,
sí,
crec?
Sí, no, l'Ismael no va ser el segon... Sí, no, l'Ismael, l'Ismael. Sí, 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 que va ser el Carlos i sí, la Marina...
El primer, doncs pues mira, encara hi ha qui me pone la pierna sí. encima, però bueno... Y yo me sí, quiero home. Ir, pero sí. bueno, encara.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Sí, sí, pues, eso es...
sí, 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 era así el legionario.
La Bosnia, va estar a Bosnia.
Sí, sí, sí.
No era mal nano, no era mal nano.
Era d'Aragó, sí, es va enamorar d'aquella noia pobreta sí. que... I ell... La Marina...
La Galera, era, no sé què Galera. Sí. Encara ara l'altre dia vaig veure no sé què Galera...
Sí, 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 no. Al cap d'uns anys va sortir despullat de l'interviu, però vull dir... Bé,
bueno,
bé,
no, això, escolta, que... si paguen veia tota la sua...
Home, qui menys recorda el Jorge, va ser el personatge.
No puedo llorar, esto es todo rabia, no puedo llorar.
Te vamos a ayudar, tío.
Dejadme por...
Perquè expulsen a la seva nòvia.
Os lo pido, por favor.
No llores, no lloréis, no lloréis.
No lloréis.
Que sea fuerte.
Que me voy a casar con ella, no lloréis.
¡Coño!
¡Ya está! Hostia, macho, es que no teníais otra. Ni a mí me podíais haber nominado. ¡A mí! Siento rabia. No, no lo entiendo.
María José Galera, sí.
María José Galera, María José.
No lo entiendo.
No, no,
20 millones para ti.
Aguanta,
para ti, para ti.
Aguanta.
Aguanta, aguanta.
Voy a ganar y los millones, 20
para ti,
millones
20 millones
para
ti. Para ti. Ya en diràs la família del Jorge. perquè això sí que era en directe. Això ho feien en directe perquè, bueno, se la jugaven, però anar fent. I, clar, m'imagino la família del Jorge. Me voy a casar con ella. Coño, el niño. Bueno.
No va durar gaire,
sí,
crec.
Amb una senyora, doncs, que venia... Tenia unes circumstàncies de vida una mica especials.
Però, bueno, amb tothom a la vida.
Sí,
la vida
sí, sí.
Una mica azarosa.
I al final, doncs, sempre l'anomeno el mateix.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
I això, doncs aquest era el gran resum.
Una frase que la podem dir, eh? Quan va tot malament, dius, però a veure, sí, aquí sí, collons sí. em poso els peus al damunt perquè no aixequi el cap. Bueno,
sí,
és una frase, està
home,
molt bé.
Home, gran filosofia d'ell, perquè era un filòsof, eh? Va ser el de la simbiosis. No sé si trobo per aquí. Hombre, Jorge, la teoria de la simbiosis va donar... Jo, de Gran Hermano 1, moltes coses van sortir d'aquella casa, sobretot filosofia pura, pensament pur.
Noto entre los dos como que yo te hago así y tú ya sabes lo que estoy pensando.
¿Sabes cómo se llama eso? Me está quedando afónico. ¿Qué nombre le pondrías?
sobrado.
Conexión, química, feeling.
Feeling la tengo con María José.
Pero otro
química,
feeling.
La tengo con María José. Amor, lo tengo con María José. Y lo tengo con muchas más personas, entre ellas tú.
Tú, entre ellas tú.
¿Sabes cómo se llama eso? Simbiosis.
Sí, señor. Sí, señor. A mi m'agrada.
Bravo!
Hòstia, és que clar...
Bravo!
Per això van fer les proves de cultura.
Sí, 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 sí.
Per tenir reflexions profundes.
El país va aprendre moltes coses amb aquesta...
La veritat és que aquest primer gran hermano dins del...
Va donar,
però no eren els zumbats que van venir després.
No, perquè ja, clar, deien, suposo que deien, repetir el mateix ja no ens funcionarà igual.
Després es va degradar.
I aleshores ja van buscar gent una miqueta amb característiques diferents. Per exemple, recordo que de la segona edició hi havia el Lloia, se'n sembla, que era simplement era el prototip de maltractador.
Sí, i està buscat per la Poli.
Que està ara mateix buscat per la Poli. Va ser, crec que fins i tot regidor de Vallbona, em sembla, de Noia, d'algun poble d'aquests de per aquí. O de... Sí, sí, de prop d'Igualada. Va ser el Carlos el Lloyas. I hi havia també un que era l'Íñigo, que era un guarro, simplement, un marranote, que, dius, van introduir a cosa més histriònica per mantenir l'audiència. Y pasaban cosas como esta.
Pero de formas y formas. Ayer, por ejemplo, me decía Íñigo, nos preguntaba Marina de mí, le decíamos, no, tío, tal. Y dice, joder, todos son halagos. Digo, no, Íñigo, digo, yo te voy a decir una cosa que a mí no me gusta, que es que eres un poco baguete.
¿Un poco?
Pero claro, se lo dije.
Anda que no guarro tu hijo, perdona que te diga. O sea, es marrano el niño, ¿eh? Otra cosa no, pero meterse el dedo en la nariz hasta aquí.
Sí, sí, bueno.
Hasta aquí dentro.
No, pero es que es porque se sale el cerebro, hombre, que tan grande que lo tiene, pues.
Pero eso lo hace también en casa, ¿no lo habéis educado, José Luis? Por favor, que uno no tiene que tiene... Sí, de verdad.
Yo tengo cuatro
las
y cada
burillas,
uno
que se llaman
que
las burillas. ¿Los cuatro son iguales?
No, que va, hombre, son distintos.
Porque el otro que conocí yo un día que vino aquí no era para nada como tan genial como este hombre.
Muy calladito, muy calladito, ¿verdad?
No sé. Bueno, ¿y ese polo verde? ¿Que no se lo quita? ¿Qué pasa, que el polo le da suerte o que el niño tiene alguna...?
Ah, que tiene una firma, ¿cómo se llama esto? Una exclusiva con una casa esa.
Ah, sí, ¿eh? Sí. Atención, tiene una exclusiva con la casa esa.
I això era, doncs, ja el millor resulta que el manipulaven i no era tan guarrete, però simplement amb el pare ja li, com que el pare també et veien una mica justet, doncs ja van explotar quasi més el pare, que ja se li veia que, tu hijo es guarrete, haz lo que quiere. Bueno, que t'estan dient que tu hijo es guarrete.
Però que al final era més, tenia més audiència el que passava a l'estudi que no el propi programa en si.
Sí. Exacte, explotaven, generaven el personatge i després l'explotaven a fora amb els seus familiars i tal, i bueno, la cosa va anar així. Crec que en futures edicions aleshores van explotar el tema banyes, el tema ja van introduir més el tema en los juegos que se hacen dentro de la cama, la piscina, van introduir una piscina, la qual cosa, doncs, suposo que la testosterona i l'altra anaven ja pujadets, van anar introduint cosetes. Bueno, i fins i tot, crec que no fa massa, fa 3 anys els hi va explotar la cara perquè va haver un cas de violació, que a més van aparèixer unes imatges que es va que un dels operaris jugant-se-la va treure d'allà una gravació en la que exigien a la noia que no digués res, la noia destruïda, no digués res, i són imatges que després es van publicar. Que potser va ser un muntatge, doncs se la juguen, perquè fer un muntatge d'un delicte tan bèstia com el d'una violació, doncs jo penso que aquí no sé quines línies vermelles es poden passar, però la Fiscalia aquí sí que hauria d'entrar i no pas a jutjar la gent per terrorisme a Catalunya per volcar un contenidor. Vull dir que... Però no sé si finalment s'ha de fer alguna cosa o no. Carlos, el Lloyas, sí que va ser un altre dels personatges que déu-n'hi-do, eh?
Carlos, lo sabía. Carlos, confesionario. Lo sabía antes de que dijese listo para abrir. ¿Es necesario y obligatorio?
Muy conveniente.
¿Y se llama Vicente?
Está chulito.
Hemos tomado una decisión y hemos decidido pedir que abandones la casa. Las razones son muchas, ¿no? Pero la principal es que creemos que se dan una serie de condiciones en la casa, como puede ser la falta de tabaco, la falta de alimento, la presión de vivir con otras 10 personas que no conoces, que pueden ponerte un momento...
Van tenir por. Van tenir por.
Bueno, no confiéis en mí, ¿verdad?
No es cuestión de confianza, Carlos.
No confiáis en mí.
Mira, Carlos, yo que tú controlas, sobre todo controlas mucho en tu terreno, ¿no? En tu territorio. que creo que aquí hay situaciones que se'ls
va desmarxar.
I te poden poner en un disparador.
De fet,
home, crec que... va amenaçar amb un que te pega una ioia.
Correcte.
No sé si la noia també la va espantar.
Però
no sé.
Quan va dir que no confiais en mi, recordo la polèmica perfectament, molta gent va dir és que se'ls hi va descontrolar perquè ells, els de Telecinco, van dir que fos així, que fos violent, que traspassés els límits, que traspassés les línies, que això generaria molta polèmica i, lògicament, molta audiència. I, precisament, quan el criden, ell diu «No confiais en mi, ¿verdad?». Com dient «Me habéis dicho una cosa y yo lo estaba haciendo perfectamente. No me he desmarchado». Bueno, no confiais en mi.
Bueno, aquest nano, la veritat és que després va maltractar
va
la Faina Betancourt, sí. Que és una noia que estava aquí.
Sí.
Es va casar amb ella i van tenir fills i tot, però la va maltractar fins al punt que està en busca i captura en aquests moments.
Ara, en aquests moments està en busca i captura, efectivament, no en perles.
Sobretot controles mucho en tu terreno, ¿no? En tu territorio. Y que creo que aquí hay situaciones que te pueden superar y te pueden poner en un disparadero incómodo para ti.
¿Qué va? Te has equivocado.
Claro.
No, mira, primero ni me conocéis. Me habéis ofendido, porque me habéis ofendido. Sí, me he sentido ofendido. Ahora mismo me estáis ofendiendo. O sea, me estáis ofendiendo, de verdad. Me estáis ofendiendo. O sea, esto quiere decir que vosotros mismos os habéis equivocado.
Claro, ¿no? Aquí está.
Sí, os habéis equivocado conmigo, ¿tú crees?
No lo sé. Si quieres que te sea sincera, Carlos, no lo sé.
Por lo menos esperaos al miércoles, ¿no? Y votadme como Dios manda. No me echéis como un perro, ¿no? Gran hermano, te pide que abandones la casa, me siento como un mierda, como un perro, como un... De verdad, me habéis hecho sentirme como un mierda. Pues lo he reconocido y le he dicho que si vuelve a suceder algo similar a lo que sucedió, yo mismo abandonaría la casa. Yo mismo. Que sepas que sé que esto es un bulo.
Cuando salgas, te das cuenta que no.
Que sepas que sé que me echéis de aquí porque sobro.
Bueno, pues claro. Així va estar.
Però després ho van contractar en programes.
Hombre!
I va sortir de contertuli en molts programes.
Va donar molt de sí.
Va donar molt de sí, eh? És a dir, que molta gent es va aprofitar, eh?
Sí, diguem que tot era un experiment, ells també experimentaven. I, lògicament, posaven al màxim els concursants. Amb falta de menjar, falta de tabac, ja ho estaven dient, la pròpia noia ho va dir. I jo crec que amb aquest venia molt alliçonat de dir «Niño, tu haz lo que quieras. Pásate, tres pueblos». Porque esto de la audiencia. Y precisamente cuando digo, nos habéis equivocado conmigo, no confiáis en mí, bueno, pues él se estaba dient, estoy jugando el papel que me habéis dicho que jugara.
Home, perquè el fet és el paper que és ell, perquè ell no juga cap paper, ell a la vida és així.
És així.
És un maltractador, una persona violenta, una persona...
I que evidentment ells havien identificat així, és a dir, sabien que aquest personatge era així.
Clar, i que si entrava a aquella casa, hi havia el problema de que podria agredir algú o podria passar-se...
I de fet és això, és que el van expulsar fora de, per dir-ho així, de qualsevol reglament. El reglament era que els dimecres havien de convidar el personatge al sofà i el feien fora. I en canvi aquí no, aquí van un dissabte o un divendres, suposo que se'ls hi va marxar.
Bueno, se'ls hi va anar de les mans.
Se'ls hi va anar de les mans,
devien pensar...
Le pedí disculpa, que si jo mismo, que no sé... Bueno, total. Telecinco, nen, Telecinco. Doncs tot això ho diem perquè, no ho hem dit al principi, Silvi Berlusconi ha muerto.
Españoles. Silvi Berlusconi. Ha muerto.
Amb 86 anys d'edat, i després de que tenia una malaltia, que tenia una leucèmia, que arrossegava des de feia temps, i que, bueno, havia empitjorat, encara que el metge em deia que no, però sí. Bueno, tu no et mors si no vas a pitjor.
Sí, bueno, diguem que no et mors si deixes de respirar, no et mors.
No et mors, eh?
No et mors, eh?
I tal. Però ja recordin que fa poc va estar 44 dies ingressat, que ja va estar en una crisi d'aquestes.
De fet, tenia una leucèmia crònica.
Sí, sí, ja l'arrossegava feia anys, però ara ja, per culpa de l'edat, doncs li anava creant cada vegada més problemes pulmonars, més problemes de tot, i ja, al final, doncs mira.
És el que hi ha. Pues res, què voleu que us digui? Que per lo bé i per lo dolent, bo no sé ben bé què hi havia, però en tot cas sí que és veritat que aquest empresari va ser un dels...
ser president d'Itàlia, president, primer ministre.
Tres vegades. Tres vegades. És a dir, que no una... No. Una altra i una altra, que és el que té el trumpisme o el berlusconisme, no? Que coles qualsevol cosa i la gent se te la creu i et segueix, com religiosament. que és el que està passant a Espanya ara mateix també, no? Vull dir que qualsevol mentider, qualsevol d'allò te la cola i vinga, seguir-lo, cap problema, i a defensar-lo. Si la premsa i les televisions mediàtiques de Madrid ho diuen, pues adelante.
El que fixa't per això que a Espanya, per exemple, tot està centrat a Madrid, no? Mm-hmm. Diguéssim, Madrid és el centre, el nucli de tota l'activitat, de tots els ministeris, de tot està aquí. I llavors el president sempre està aquí. Fixa que a Itàlia, estaven a Roma, la capital, però, clar, Berlusconi tenia el seu imperi a Milà, al nord. És a dir que no hi ha la situació que hi ha aquí, mm-hmm. M'entens? Aquí és una situació diferent, és una situació d'unipoder, és a dir, Florentino i uns quants directius més d'Espanya. Mm-hmm. Però allà no, allà hi ha més coses i més gent. El que passa és que aquest home representava una classe social. Itàlia està molt fragmentada. Per exemple, tu vas per Nàpols i la possibilitat de veure algun cas com la moto és bastant difícil. I els carnets de conduir tampoc és que vagin molt al dia. I llavors això al nord ho va aprofitar per dir, escolti, per què paguem nosaltres impostos si hi ha una part d'Itàlia que no em paguen, no? Aquí va sortir la Lega Norte, també, que també era de dretes. Bueno, és que clar, pensa que hi ha un feixisme de dretes.
Sí.
També, I...
també?
Bueno, vull dir que hi ha feixisme, però no, volia dir, com es diu, independentista. Sí, la Lega Norte, la Lega Norte volia la independència de la part del nord,
bueno, un Ripoll.
D'Itàlia. I Ripoll és el mateix. I després hi ha un poble que no sé com es diu, l'Amazó o alguna cosa així, que governa... L'Amazó, crec que es diu. Governarà el Front Nacional de Catalunya, que també és d'extrema dreta. Serà el primer ajuntament que tingui un partit d'extrema dreta governant.
Sí.
I a Ripoll no sé, perquè a Ripoll volen fer el cordó sanitari, però sembla que no tothom està d'acord.
Bueno, doncs atenció, perquè... Només per acabar, la notícia que no hem comentat avui, hi ha tres conselleries noves de la Generalitat, sí. Nen? Ja te les pots anar prenent.
Ja les conec.
Sí. David Mascort, fins ara secretari general del departament, és qui rellevarà...
Ràpid, que no ens queden segons.
No, ja està. Pues el Juli Fernández, que...
L'Ester Capella i
l'Anna Simó.
I l'Anna Simó, que ja hi havia estat molt temps.
Bueno, aquell del millor.
Una renovació, més aviat li ha donat una volta. Sí.
Però sobretot, home, la Conselleria d'Educació, que és la que més polèmiques sempre s'han dut, i ara que acaba el curs i tot això, doncs hi ha relleu. A veure què passa. Bueno, pues nada.
Au, fins demà.
Adiós, gran hermano.
Bon dia, és la una.
Ràdio Vilafranca.